Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs 3 minuts per arribar a les 10 del matí. El teníem just abans de l'estiu, feia poc que s'havia incorporat el director, el nou director del Parc de la Garraf, José Luis Herrera. José Luis, bon dia.
Bon dia.
Amb José Luis, que clar, s'incorporava, allò començava, i a més començava una temporada d'estiu que tots ens vèiem amb les mans al cap, i després va ser molt més tranquil·la del que semblava, no?
Sí, sí. Bueno, primer donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat, no? Uh-huh. Per poder estar aquí amb vosaltres i explicar-vos una miqueta la gestió que portem al parc. I sí, la veritat és que tot feia esperar una temporada d'incendis molt, molt, molt complicada. De fet, era el que deien els bombers, i cada reunió de coordinació ens anaven dient, bueno, de moment va bé, però les condicions... I realment ha estat una de les millors temporades de tots els temps.
Correcte. O sigui, va ploure.
Va ploure.
És el que tocava.
És el que més ens ajuda. Sí.
I és el que ens va ajudar. De tota manera, doncs, la feina es va fer, la tasca es va fer, i evidentment entenc que allò que sempre parlàvem amb en Santi Llacuna, al parc, que heu de fer la cigarra i la formiga, i ara toca fer la feina de la formiga, no?
Exacte. Sí, sí, no. O sigui, està molt bé que plogui, però clar, no podem esperar que plogui cada any. Per tant, la feina s'ha de fer, i hem de preparar els camins, hem de preparar la vegetació, hem d'estar preparats per si es dona aquest incendi, aquesta coordinació amb bombers, amb agents rurals, amb la gent del parc, que sapiguem què hem de fer en aquell moment, i tot això és el que estem treballant.
Tu ets relativament nouvingut,
sí,
al lloc, a l'espai, al Garraf, però ara ja portes, diguem, uns mesos de bagatge. Què t'esperaves i què t'has trobat, va?
Doncs, bueno, a veure, m'havien explicat, jo coneixia el parc a nivell usuari, a nivell de visitant, que havia vingut en alguna ocasió en família, també en jornades de treball tècniques, i, de fet, el que més m'ha sorprès és la diversitat que hi ha dins de l'espai natural, diversitat ja sigui de vida i no de vida, o sigui, tema geològic, tema de diferents activitats que tenim, que... de totes, unes que ens agraden més, unes altres menys, la gent que està vivint a dintre, o sigui, hi ha molta diversitat que no t'esperes. I és un lloc molt peculiar, poc conegut, per sort, no sé, perquè no tenim tanta freqüentació, segurament, però sí que és un lloc molt poc conegut, que està molt a prop de Barcelona i no tenim aquesta freqüentació que pot tenir el Montseny, per
correcte,
exemple, no?
Sí. Però tot i que després de la pandèmia també va haver un creixement important de la freqüentació, que t'ho volia preguntar, no sé si s'ha mantingut o ara ja una miqueta ja tornem a les xifres habituals, però bueno, m'estaves explicant.
No, això que comentava, que la diversitat i aquesta peculiaritat de la zona càrstica, la diferència de vegetació que pots trobar unes zones més humides amb un bosc, alzinar... Després totes aquestes espècies vulnerables, exòtiques, bueno, vulnerables i protegides que tenim al parc que no t'ho esperes. De fet, és un dels que té més biodiversitat de tota la xarxa de parcs naturals de la Diputació. I, bueno, estem, la veritat, molt content, això m'ha sorprès. I per la resta, bueno, moltes coses de gestió, que això ja m'ho esperava, molts interessos de diversos ajuntaments, dels propietaris, de les entitats... però bueno, tot dins de lo que podia preveure.
Podem dir alguna cosa del parc natural?
Sí, podem dir. Podem dir que estem treballant, que continuem treballant. Tenim el primer informe que ens marca una miqueta el full de ruta, el full a seguir, i tenim una miqueta, ja comencem a tenir una primera visió de com volem demanar aquest parc natural i quines passes hem de seguir per dur-ho a terme. No és una cosa que vingui d'aquí a pocs mesos, ni molt menys, però sembla que ja comença a estar també a l'agenda política de Generalitat.
Correcte,
per notícies que han sortit i s'han vist als mitjans.
5 o 6 i un d'ells és el Garraf.
És això. O sigui, fins ara era com que des de Diputació, dels ajuntaments, el territori, es demanava,
sí,
però ara sembla que des de l'altra banda també ja comença a estar en cartera i bueno, anem treballant tant a nivell polític des de Diputació, a nivell tècnic, per suposat, i també amb el territori per anar tots de la mà.
Una miqueta. Per tant, probablement això es continuarà treballant i els propers mesos sentirem més coses.
Exacte, anirem sentint. Jo crec que és un projecte a mig termini. Jo crec que passaran anys, no sé quants, però 2, 3, 4 anys, fins que puguem tenir la declaració o treballar directament per la declaració, però nosaltres anem seguint totes les passes que hem de seguir.
Canviarà molt el parc, l'espai i la gestió respecte del que és ara?
Realment no. O sigui, nosaltres estem treballant amb un pla especial que sí, té alguna diferència amb la reserva de la biosfera del Montseny, però realment nosaltres el que estem fent és un espai d'interès natural, un espai natural protegit que l'estem gestionant, segons diu la normativa. Per tant, afegirem l'espai marítim, si això canviarà, però aquest és un espai marítim que ja té aquesta figura de protecció. El que passa és que no s'està gestionant, o almenys no tan intensament com pensem que s'hauria de fer, i per això demanem aquesta declaració per poder gestionar-lo.
D'acord, és a dir que al final seran canvis que formalment existiran, però que no veurem cap cosa radical respecte al parc que ja ens trobem. L'únic que ara, llavors sí que li podrem dir Parc Natural del Garraf.
Exacte, que li podrem dir així, i tenim coses per aquí, no? Papereria, alguna cosa que encara que no hem de canviar, esperem a canviar-lo perquè ja ho tindrem. I sobretot això, que tindrem una gestió directa d'una cosa que ja s'hauria d'estar gestionant segons aquesta normativa o aquesta figura de protecció que ja té.
Ara estem al gener, època aquella de pencar, encara que no ho sembli, és època de tenir-ho tot preparat perquè l'estiu la preocupació és una altra. Què és el que preocupa el director del parc ara? Va.
A veure, doncs, mira, volia aprofitar que nosaltres fem un pla d'objectius i actuacions anuals que publiquem a la web, i llavors ara el tenim ja definit, d'aquí a poc sortirà, encara no està publicat a la web, però d'aquí podem anar seguint tots aquests projectes, objectius i actuacions concretes que tenim al parc, i es fa una actualització trimestral del seguiment, o sigui, de l'execució d'aquests objectius i actuacions. Per tant, aquí qualsevol que vulgui comprovar com anem també es pot mirar. Què ens preocupa? Doncs, com sempre, tenim els tres àmbits, aquestes tres potes que treballem, l'ús públic, la conservació i el territori. Des d'ús públic, doncs, jo remarcaria o destacaria que estem treballant amb els equipaments. Tenim un que acaba la concessió d'aquí a uns mesos, que és Can Grau, l'Escola de Natura de Can Grau. Estem treballant uns nous plecs per veure com encarem els propers 10 anys, perquè les concessions són llargues.
Són llargues.
Són llargues. I volem anar seguint anualment. També tenim altres equipaments, Valgrassa, que d'aquí a poc és un centre experimental, no és de Sitges, però està a Vegas, que també és del parc. Un altre tema molt important per nosaltres és la senyalització dels itineraris, que és una... Això em preguntaves abans, doncs sí, vaig trobar moltes senyals i molta senyalització que havíem de canviar, i això ho estem treballant. També la millora dels itineraris, tant GRs com PRs, com itineraris propis del parc. I un tema que estem treballant amb les entitats, que és el mapa d'actuacions, el mapa per aquestes actuacions o activitats organitzades, el MACAU, que nosaltres el que intentem és posar en un document tots els criteris que ja estem utilitzant. Hem acabat de llimar alguns detallets que tenim, però la idea és tenir-lo acabat i aprovat per el Consell Coordinador, primer la Comissió Consultiva, de cara a la primavera, abans de l'estiu, al maig d'aquest any. I després també de l'ús públic, si una cosa que ens preocupa és el tema de les motos que tenim dins del parc, doncs intentarem treballar una miqueta a veure com podem explicar-los per on podem passar, per on no podem passar, no? I treballar-lo una mica més. I també les bicicletes.
Anava a dir, s'ha de ser motos i bicicletes, s'ha de ser més didàctic o més coercitiu?
Comencem a ser didàctics. Començarem per la didàctica, per l'educació i la sensibilització i educació. I, clar, si després de conèixer tota la normativa algú continua fent alguna cosa que no pot ser, doncs sí que es farà la denúncia corresponent.
D'acord, perquè històricament se n'han fet d'actuacions amb Mossos, que ja recordo, i gent rurals amb Mossos, i amb la guarderia del parc, i és un problema que no s'ha pogut acabar mai.
No, és un problema, jo crec que és de tot el medi natural, i no només aquest parc, sinó la resta de parcs també. I clar, és complicat perquè al final tothom sabem les hores que treballem i que no treballem i tothom sabem quins camins estan més transitats i quins no i tenim una densitat de camins bestial dins del parc que no podem controlar amb les efectius que tenim, està a cada camí en cada moment per veure si passa. Per tant, jo crec que és una feina de tots i arribar a consensos i que hi ha una normativa, hi ha una llei del sexe al medi motoritzat que deixa les coses molt clares i que no podem incomplir.
És a dir, per on no pot passar una moto?
Bueno, pel parc, bàsicament, per totes les pistes que siguin menys de 3 metres i en moltes d'elles no, indicarem, també és una cosa que volem treballar, indicar quines zones es poden passar i quines no. Sobretot això per les bicicletes, perquè també tenim aquestes bicicletes ara mateix elèctriques amb unes rodes bastant amples i que al final entren per llocs que abans no passaven i tenim més usuaris de bicicletes al parc perquè al final clar, pots sortir més distància, pots dedicar més hores a la teva afició, doncs també explicar-los per on poden passar, per on no poden passar i, uh-huh. i acabar de, bueno, lo de sempre, compatibilitzar els usos de tots els usuaris.
I per continuar amb la qüestió de l'ús públic, abans feia més o menys la pregunta, hi ha hagut ja una miqueta de descens respecte del pic que es va trobar la pandèmia quan tothom, clar, com no podíem anar lluny, tothom va descobrir que teníem un parc aquí a la cantonada?
Sí, ara mateix no tinc els números al cap, o sigui, exactes, però sí que va haver una punta bestial durant 21 i 22 i després va començar a baixar el 23 i l'any passat encara no tenim totes les dades, bueno, ara d'aquí a poc les tindré, i sí, es manté la... O sigui, no tornem a xifres anteriors a la pandèmia, però no estem en xifres post-pandèmia. Llavors anem baixant, la cosa es va estabilitzant. Tot i que hi ha gent que s'ha quedat, que ja està bé també, no? Que tothom pugui gaudir d'aquest espai natural que tenim tan a prop de casa.
D'acord. Per tant, doncs, ja es manté un grau de freqüentació que és un grau de freqüentació assumible, no?
Sí, sí, sí.
No estem parlant de Collserola, no estem parlant del Montseny.
No, que va, que va.
I els problemes que tenen, els aparcaments i això, aquí no ho tenim.
No, de moment no. Tant de bo continuï. Una cosa que volem, que estem treballant també amb ús públic, és això, és... Ara que hem començat a tenir més gent, no? que això no teníem abans de la pandèmia, doncs què fem? Què oferim dins del parc? On volem que la gent hi vagi més? On volem que la gent freqüenti? Què és més interessant per a la gent? I com li volem ensenyar? Què els volem ensenyar? De quina manera? Quines activitats? Per a quines edats? Per a quins col·lectius? Tot això és el que estem intentant endreçar. I bueno, amb això també estem treballant, és una de les preocupacions o de les coses que estem treballant.
Perquè clar, la visita al parc, clar, pot ser una visita més o menys dirigida, de manera, diguem, autònoma o guiada. Uh-huh. Clar, les guiades són menys que les autònomes, és evident, però clar, les visites autònomes, si tenen una cartelleria, si tenen una orientació, també és més fàcil... Doncs sí. tenir un cert control sobre a on va la gent. La idea seria aquesta.
Sí, és aquesta. Nosaltres al parc, aprofito per fer la falca publicitària, tenim les passejades guiades, que són unes activitats organitzades, que tenen un petit cost simplement perquè hi ha empreses que es dediquen a fer-les i ens trobàvem que de vegades s'havien apuntat 30 persones i el dia de la visita no venia ningú i llavors ells... Pues, llavors sí que té un petit cost d'uns 4 euros per adult. Uh-huh. I aquestes passejades sí que venen guiades, estan dinamitzades per un expert en la matèria, ja sigui més d'educació ambiental relacionada amb les espècies de flora o de fauna o d'aus o amb la geologia o amb altres temes. No? Llavors aquestes visites jo les recomano. En general hi ha més familiars, més per caminar, més curtetes, més complicades, amb diferents temàtiques, jo les recomano, estan totes a la web, a l'agenda de Diputació, i aquesta és una forma de visitar el parc d'una manera guiada. Uh-huh. I el que comentaves, doncs tenim altres itineraris en els quals estem treballant, realitzar els itineraris. Tenim també la informació a la web, amb un enllaç a Wikiloc, en el qual pots baixar tots els traçats, portar-los, perquè allí no hi ha gaire cobertura a diferents zones del parc, per tant, si vols tenir la ruta, millor que te la baixis al telèfon abans. I també tenim els diferents punts d'informació del parc, tant a la Pleta, a Vallgrassa, o als diferents ajuntaments que tenim repartits, doncs que poden demanar el mapa o descarregar-lo de la web o demanar-lo allà en paper, i en aquest mapa, és un mapa una mica amb un detall no molt detallat, o sigui, és una escala petita, doncs aquí sí que troben tots els itineraris, una petita descripció de cada itinerari que ja estan marcats, senyalitzats i que la gent pot fer, depèn de la seva forma física o temps o dedicació o el que vulgui fer en cada moment.
I per acabar la qüestió de l'ús públic, has fet referència al MACAU, al mapa d'activitats i a les entitats que realitzen activitats dintre del parc. Primera, són moltes les entitats que demanen fer activitat dintre del parc? I segona, doncs una miqueta com es porta la gestió d'aquesta qüestió?
Doncs sí, tenim, de que són activitats organitzades, tenim molta demanda. D'ús públic tenim dues demandes principals, aquestes activitats organitzades i el tema de filmacions, perquè ja sabem que el Garraf és un lloc amb molt bona llum i amb uns plànols que agraden molt als productors d'anuncis sobretot, i això és el que tenim.
Sí, molts anuncis de cotxes, oi? Dius, però sí, s'ha fet a la pista de la Pleta.
Cotxes, roba... Aquesta setmana hem tingut dos cotxes, una de roba i una de...
És a dir, Sitges passa, però és que el Garraf també passa.
Exacte, sí, el Garraf també. L'únic... Aprofito per dir que no autoritzem vols amb dron. Per tant, si la gent vol volar amb dron, és un espai natural amb moltes aus i no podem perturbar la fauna.
I si no m'equivoco, a més estem en l'àmbit d'influència de l'aeroport del Prat.
Sí, però això potser que AENA o en el seu moment pugui donar, o ENER, pugui donar l'autorització. Però tot i que donin l'autorització, nosaltres no deixem per un tema de les aus.
Perfecte.
Però és veritat que estem en un àmbit d'influència. I després tenim el que comentaves tu, aquestes activitats organitzades per entitats, no per empreses, sinó per entitats. I que es fan... Sí que en tenim... No tinc el número, però jo crec que més de 10, una per municipi segur que tenim l'any, alguna més en alguns municipis, que són algunes ja tradicionals que es van repetint any rere any i que nosaltres intentem compatibilitzar amb els usos. Les entitats ens demanen, a la web hi ha un petit formulari per demanar un informe i nosaltres ens passen què volem fer, però no volem fer, amb quanta gent, si volem avituallament, si tenim cotxes, si necessitem suport logístic, doncs ens demanen tal, ens demanen exactament el que volen, i nosaltres el que fem és, si no es pot fer alguna de les coses que ens demanen, intentem donar una alternativa o explicar-los per què no es pot fer això, perquè ells també coneguin el per què i puguin fer-ho d'una altra manera que sigui compatible amb tots els usos. I en principi la majoria d'activitats que ens demanen les entitats s'acaben duent a terme. Sí que és veritat que de vegades demanem canvis de traçat o no podem portar tanta gent com els agradaria de vegades a les entitats, però sempre intentem arribar a un acord entre les dues parts.
D'acord. Parlem de conservació?
Parlem de conservació.
Conservació és biodiversitat. I per tant, aquí molts anys havíem parlat de les tortugues... havíem parlat de les àligues perdigueres, aquelles càmeres que em sembla que ja no hi són, les càmeres famoses aquelles que encara hi són?
Encara hi són. De fet, ara estem treballant per veure si... El que passa és que no tenim la imatge a temps real a la web, perquè és molt complicat tenir la imatge en els punts on estan les càmeres. També al final això sí que va tenir molta tirada al principi, que teníem moltes visualitzacions, que era un... Però clar, ara... Això va sortir abans d'Instagram, abans de TikTok, abans de moltes xarxes socials que avui la gent no es mira tant, potser. Sí que pengem de tant en tant petits vídeos, però no una càmera webcam directa, no és un gran hermano de les àligues ara mateix. Però sí, estem treballant i estem treballant per tenir la imatge en directe i per veure de quina manera podem tornar a difondre i, sobretot, no difondre directament la imatge, sinó interpretar-la i que a la gent li arribi el missatge que li ha d'arribar d'aquestes imatges. Amb això estem treballant també.
Hi ha un problema amb el senglar, i ara tornem, anem parlant del Montseny aquí. El Montseny en té el més gros encara, encara en tenen més, però aquí cada cop en tenim més també.
Sí, de fet, ara fa poc, abans de Nadal vam tenir una reunió que fem cada any amb les colles de caçadors. Aquest any la vam fer a Vegas, i en aquesta reunió el que fem és presentar un informe, que és una dels seguiments que fem des de conservació, de com evolucionen les colles de... Com evolucionen les poblacions de senglar dins dels diferents espais naturals protegits, perquè no només és aquest parc, sinó tots els de la xarxa, que fem aquest seguiment conjunt amb la mateixa metodologia a tots els parcs. I el que vam veure és que el que dèiem abans, no? Aquesta sequera que ens havia preocupat tant els anys anteriors també havia fet que la població del senglar anés disminuint poquet a poquet, tot i que ens sembla que tenim un problema, que és veritat, tenim un problema, però la població anava disminuint. Però aquestes pluies d'aquest últim any el que han fet és que pugi un altre cop la població. Per què? Perquè tenen més menjar. Bàsicament són les espècies a la natura són més intel·ligents del que pensem, i si tenen més menjar, doncs tenen més camada o tenen més descendència i sobreviuen més, i això és el problema que tenim. Llavors, continuem tenint el mateix problema que l'any passat, no és que s'ha estabilitzat i sembla que comença a pujar la població, i l'únic que podem fer, nosaltres el que fem des del parc és, un, la col·laboració amb les colles de caçadors. És veritat que és molt complicada les batudes per compatibilitzar, perquè hi ha una excursió, perquè hi ha una casa de colònies, perquè hi ha veïns, perquè hi ha visitants, però és una forma que necessitem per controlar la població, és una de les eines de gestió que tenim, i això ens ajuda a regular les poblacions. També hem de donar les gràcies a les colles de caçadors, que ens ajuden molt, no només a controlar el número, sinó també a fer aquests seguiments, que ens van a proporcionar moltes dades de les seves caseres. I després, a nivell de parc, doncs intentem conscienciar la gent de que és un animal salvatge, que sembla que no, però que encara s'ha de recordar, i que una de les coses principals és això, que no tingui menjar. No podem controlar la pluja, no? I que tinguin més aglans o menys arrels, o això no podem controlar directament, però sí que podem controlar, doncs, la brossa, o que la gent no els doni menjar, o els contenidors als diferents municipis, no? Doncs hi ha formes de tenir els contenidors, les papereres, perquè ells no vinguin aquí a buscar aquest menjar, que al final el que els fa és creixent. Exacte. I llavors sí que tenim una guia també publicada amb diferents mesures que els ajuntaments poden aplicar, això, contenidors o papereres o altres mesures de tancaments en algunes zones, de quina manera es pot tancar per evitar que el senglar pugui entrar.
D'acord. Però, per tant, l'única fórmula, diguem, operativa per tenir un cert control de la població, ja no dic disminució, són les batudes.
Ara mateix, sí. A veure, estem provant, a la xarxa de parcs i altres llocs s'està provant el que és l'esterilització de diferents mètodes. Però és molt complicat, perquè són... de vegades l'has de donar més d'una dosi al mateix individu, llavors és supercomplicat. Si deixes dos o tres individus en un territori sense donar la dosi, ja tornen a créixer i es multipliquen un altre cop. El cost és superelevat. Per tant, hi ha altres mètodes, sí, però el més eficaç i eficient ara mateix és la cacera.
És la batuda. Sí, encara sí. Que, evidentment, doncs, com has comentat, pot generar alguna disfunció entre altres usuaris de l'espai.
Sí, sí, així és.
Però bueno, clar, evidentment és una cosa que tothom té, perquè hi ha vídeos de senglars, doncs, passejant-se pels carrers de Sitges. Doncs és evident que si estan passejant-se per aquí és que allà dalt deu haver moltíssims.
Sí, n'hi ha, però la densitat no és de les més altes del territori, no de parts, sinó de Catalunya en general, i és veritat que és una població que està creixent. Però l'altre dia tornava a parlar amb la gent d'autopistes i deien que encara no tenien gaires accidents per por senglar. O sigui que ells són els primers que al final has de mantenir la via, i això és un clar indicatiu de que tenim una població, però això tampoc no està creixent.
D'acord. Sí que n'hi va haver un la setmana passada a Sant Pere de Ribes de...
Sí, sí, no. A veure,
motorista, etc. Però...
haver accidents segur que en tenim, però no estan creixent exponencialment ni significativament, igual que la població, de moment.
Es va mantenir. Més qüestions relacionades amb biodiversitat, perquè el José Luis té una miqueta aquí de qüestions que ens volia dir, i no sé si jo vaig traient temes i no sé si alguna em deixo sobre la taula.
No, de moment anem repassant tots els temes que tenia. Sí, els seguiments, com comentaves, en fem molts seguiments. Tenim molta sort al Parc del Garraf, perquè els guardes, la guarderia, tenim... els agrada molt el tema de la conservació, i molts són veritables experts en diferents espècies o grups d'espècies. Llavors tenim seguiments de rapinyaires, de diferents ocells, del botxí, bueno, del còlit negre, o sigui, anem fent diferents seguiments de tota l'àliga, per suposat, i després tenim la tortuga mediterrània, que fa molts anys que anem seguint, que tenim una població estupenda, o sigui que està molt bé la reintroducció que es va fer en el seu moment. Després tot el tema de flora, moltes espècies amenaçades o en perill, també tenim veritables experts en algunes espècies que van seguint, en zones de vegades complicades que els costa d'arribar, però anem seguint aquestes, aquestes poblacions, i això ho fem també per veure com va, però sobretot per això, perquè de vegades ens demana, com comentaven abans, no?, tal ajuntament ens demana obrir un camí o tal entitat ens demana fer una cursa que sempre passava per aquest lloc. Ja, però és que just ara tenim aquí les tres espècies nidificant, o tenim aquesta espècie de flora que s'ha estès a aquest territori, i si passen 300 persones per aquí, doncs no quedarà cap de les... O, pues, bueno, o podem endarrerir. Doncs que aquests seguiments ens serveixen per donar un informe quan deneguem o canviem alguna de les activitats que es volen fer dins del parc, ho fem amb aquestes raons i per protegir altres espècies, i sempre intentant donar una alternativa.
A veure, dues qüestions. Abans, José Luis ha parlat de l'autopista. Clar, l'autopista és i serà, o sigui, l'autopista hi és i travessarà sempre pel mig de l'espai natural, perquè no... però, en canvi, tenim unes instal·lacions que caduquen, que seran les pedreres, i tenim una instal·lació tancada des de fa molts anys, amb un procés de restauració que va donant algun problema fruit de com es va gestionant en el seu dia, no de com s'estigui fent ara, sinó de com es va fer, que és l'abocador de la vall de Joan. Com tenim l'abocador?
Doncs a veure, el dipòsit controlat des de les últimes obres de restauració anem millorant. És veritat que ara les darreres pluges, hem tingut un any amb moltíssimes pluges i hem tingut en sortides de lixiviats encara per diferents punts. Però aquestes sortides no tenen res a veure amb la sortida que va haver prèviament a les obres de restauració. Aquesta primera que va donar, no recordarà l'any, però que es va veure, que tothom va veure la falconera, com sortia i fins i tot l'olor que feia. Doncs tot això ara mateix hem baixat de l'ordre del 80% la quantitat de lixiviats. Això es continua treballant tant per l'extracció. Ara l'extracció del lixiviat ja no és tan rendible econòmicament, però igualment l'empresa gestora des de l'àrea metropolitana de Barcelona, que són els que gestionen el que és el dipòsit controlat ara mateix, doncs tot això continuen fent aquesta extracció per evitar combustions, per evitar lixiviats per diferents punts. Es treballa contínuament amb la impermeabilització a banda i banda i per sobre, perquè quan plogui, doncs el que podem controlar estigui controlat.
Perquè en el seu dia, aquí fem la falca, en el seu dia no es va impermeabilitzar allò que s'havia d'haver impermeabilitzat.
Bueno, ja. De fet, es va impermeabilitzar amb la legislació de 1970.
Clar, clar.
Llavors, en aquell moment, crec que el que s'havia de posar eren 50 centímetres d'argila o alguna cosa així. Una impermeabilització havia, però clar, 50 centímetres amb 100 metres de... Res, de brossa sobre no sé quants milions de tonelades, doncs no ha servit de gaire. I a més en una zona càrstica, perquè això si ho fas en una altra zona, bueno, potser en una zona càrstica que tens entrades per tot arreu d'aigua quan plou, és molt difícil de controlar. Tot i així, jo he de reconèixer que des de l'àrea metropolitana s'està fent una gran gestió, una gran labor, i es dediquen molts recursos de tot, econòmics, tècnics, materials, i nosaltres el que intentem és treballar conjuntament amb ells, perquè hem creat un espai obert, que aquest mosaic que parlem, que serveix també pels incendis, no? per evitar aquesta continuïtat de la massa forestal, però també per espècies, com parlàvem del botxí o altres espècies d'ocells, que els agraden aquests espais oberts, i que gràcies a aquests tenim una biodiversitat, doncs, com hem comentat abans, de les millors de tota la xarxa de parcs. Per tant, nosaltres treballem a la zona per sobre de l'abocador. I també treballem, per exemple, a mantenir-lo, doncs, en lloc d'anar a desbrossar amb eines tradicionals, que pot ser una màquina, una desbrossadora manual, doncs cridem al pastor, es contracta el pastor de nosaltres i AMB també, i el pastor fa de desbrossador, que és una forma també de mantenir aquesta activitat primària, no?, que és tan difícil de tenir al territori metropolità.
Recuperarem algun dia diguem, l'accés públic a l'espai?
Sí. Jo, de fet, una de les coses que s'està treballant, AMB fa visites a l'espai, el que passa és que ara mateix, pel tema de lixiviats, els assentaments ja són molt lleus i per un tema de seguretat i de conservació de l'espai també per a aquestes espècies que s'estan introduint, doncs ara mateix no és un accés lliure i es pot passar per tot arreu. Però jo crec que sí, és una de les coses que volem, és explicar què es va fer, que és el que no hem de repetir, però també veure com hem convertit aquest problema en una oportunitat. I si ho volem explicar.
Un dia o altre hi podrem tornar a entrar.
Sí, jo crec que sí. No sé quan, però no et puc dir la data ara. Jo espero que aviat, espero que ho puguem veure d'aquí uns anys.
I les pedreres? Les últimes em sembla que tenen el 29, no?
Exacte, 2029. Doncs les pedreres estem treballant amb algunes que ja han finalitzat la seva vida d'explotació, la seva fase d'explotació, i estem treballant en restauració. En algunes ja s'estan restaurant i amb la resta estem iniciant, tenim relacions amb totes per fer un seguiment de l'explotació. També algunes col·laboren en aquests seguiments d'espècies com el còlit negre, que li agrada tant a aquestes pedreres. I o sigui, seguim l'explotació, seguim la restauració i algunes restauracions estem allà visitant la pedrera, veient de quina manera restaurem. Ja no sempre es fa la restauració que ens imaginem, que és reomplir un altre cop la pedrera. Per què? Perquè ens hem trobat que hi ha espècies que aquests penya-segats artificials els agraden i estan colonitzant còlit negre, altres espècies també de flora. Doncs intentem mantenir aquest roquedal, no? Aquest roquissà, i deixar-lo d'una manera... no és un hàbitat natural com a tal, perquè ve d'un hàbitat artificial, però sí que intentem que sigui un element més de biodiversitat i un mosaic més en el paisatge.
És a dir, no cal reomplir, perquè al final també seria un reomplert artificial.
Clar, sempre. I és molt complicat quan fem un... Tot i que es mira molt els àrids que es porten, però tot i així venen moltes espècies invasores dins d'aquestes terres i se'ns complica molt més encara la gestió, i al final serien molts més anys d'activitat d'alguna activitat industrial dins d'un espai natural. Per tant, estem treballant amb això, altres tipus de restauració.
I la pota del manteniment?
La pota del manteniment. Doncs al territori tenim molt treball que anem fent. És això, parlàvem abans de les pistes, però sí que podem destacar en guany la pista principal del parc, aquesta que tenim asfaltada, que puja des de Ratpenat i passa per la Pleta. Doncs ja estem treballant dins de Diputació de Barcelona, s'ha activat un pla zonal que porten des de vies locals, i a més de les carreteres d'àmbit provincial, que són les que ells treballen i mantenen, s'estan entrant alguns camins, i per sort tenim la sort que s'ha entrat aquest camí, que és una, tot i que és asfaltat, és un camí.
És un camí.
És un camí molt freqüentat per alguns veïns de l'urbanització i per gent que puja des de Sitges, però és un camí. Llavors estem treballant ja la banda d'Olivella a Plana Novella, que ja s'està treballant en el manteniment, o sigui, canviarà molt la via, estarà molt millor treballada, amb especialistes de veritat en seguretat vial.
Sí, perquè és que és estreta, hi ha corba, sembla que estigués a Escòcia, alguns llocs, oi?
Clar, no vull dir que tinguem una carretera a partir d'ara ni una autopista, eh? O sigui, perquè també hem de pensar que les velocitats en una pista, un camí forestal, que és el que estem,
30.
És un 30 per hora, per tant...
30.
Això
una altra cosa és que no ho respectin, però és 30.
Això és la màxima permesa, és igual que l'autopista ja 120 i de vegades hi ha algú que no va 120, no? Pues al camí són 30. Llavors el que sí que intentarem és que estigui el millor possible el ferm, que la vegetació que entra, també treballarem molt la vegetació per aquests arbres que poden caure, sempre respectant les espècies més sensibles o més vulnerables que tenim a banda i banda dels camins. Per això treballarem molt més el ferm i treballarem espais segurs. També estem treballant, dic que fins a Plana Novella, i de cara a finals d'aquest any espero que comencem l'altra banda de Plana Novella fins a Ratpenat.
Que és la més llarga.
Que és la més llarga i potser la que té més trànsit.
D'acord. I la que passa per més amunt, també.
La que passa per més amunt, exacte. I això, també tenint en compte que el tema de 30, a banda de ser una pista forestal, que ens ho dona la llei, que això és molt difícil de canviar, però també hem de pensar que per allà hi ha molta fauna. O sigui, no és una zona de port senglar, però sí que hi ha altres animals que no ens faran mal al cotxe, però nosaltres sí que els farem molt mal, no? I també una forma d'evitar atropellaments és reduir la velocitat. I també bicicletes, gent que va caminant, hi ha molts usuaris i visitants del parc que passen per allí i pensant que van per un camí. Per tant, no, si un cotxe pensa que va per una autopista, aquí tenim un conflicte d'interessos mínim.
D'acord, és a dir que la Diputació o l'àrea de carreteres de la Diputació assumirà el manteniment d'aquesta pista asfaltada.
És així. Així és. I també estem treballant amb altres pistes i intentant millorar una miqueta el tema dels camins. Després, també treballarem el tema dels arbres. Tot el tema d'aquests pins secs i tot aquest...
Que era una qüestió que just... I em sembla que li vam preguntar ja amb el José Luis quan va venir abans de l'estiu, que fins i tot havia sortit, no sé si va sortir La Vanguardia, on va sortir que allò que tots els... que es veien tots aquests pins morts quan vas per la carretera de les Costes.
Bueno, sí, no, la veritat és que ha canviat, però no ha canviat tant, el panorama que tenim. Seguim tenint molts arbres secs. Com estem treballant? Bueno, aquí m'agradaria deixar o explicar que nosaltres gestionem 13.000 hectàrees entre el Parc del Garraf i Olèrdola, 12.000 i pico al Garraf, i aquestes hectàrees, la majoria, un 95-94%, són privades, són de propietat privada. Per tant, nosaltres no podem anar a una propietat privada i fer alguna cosa sense el permís del propietari. O sigui, el primer que necessitaríem seria permís del propietari per qualsevol acció. I després... hi ha vegades que són diners públics i no comencem a treballar en el més prioritari. Què és el més prioritari ara mateix? Doncs la seguretat de les vies i d'aquestes zones on tenim més afluència de gent, miradors o camins o senders o aparcaments. Llavors el que sí que estem fent és a tots els camins veure quins arbres estan pitjor, no secs, però, o secs o que d'aquí a poc estaran secs, i amb aquestes vies sí que treballarem i enguany ens dedicarem a treure tots els arbres afectats. Si ens trobem alguna zona que no és nostra, com una carretera o les autopistes, doncs per suposat parlarem amb l'empresa que està gestionant aquesta via i ells s'encarregaran de fer-ho, que em consta que ho estan fent, i llavors a les pistes això. I després a les nostres finques ja estem actuant i parlarem amb l'Associació de Propietaris Forestals, que es gestionen també des de Diputació de Barcelona, i amb Generalitat, que està gestionant ajuts a privats. Uh-huh. Algun ajuntament, com Sant Pere de Ribes, ja està actuant en algunes finques i estan traient. Doncs és això, acabar de parlar amb tots els agents i continuar treballant. No és una cosa que puguem fer en un mes ni en dos mesos, perquè realment on estan els arbres secs? I estan a les zones de més difícil accés perquè són els que tenen més pendent, els que no tenen sol per retenir, no hi ha ni un camí per arribar, i llavors, clar, no és fàcil entrar aquí, som una diversitat de propietaris bestial que de vegades no saben ni on tenen la finca, per tant, és un tema lent. Per tant, comencem per les zones més perilloses i també aquestes àrees de gestió, pensant en els incendis, no? Aquestes àrees estratègiques, punts estratègics de gestió, PECs, que diuen els bombers, doncs que nosaltres anirem treballant en aquestes zones també per si es dona aquest incendi en algun moment, doncs que puguin tenir una zona de treball una mica més segur. Mm-hmm.
I una última, tornaran els cavalls?
Sí, 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 tenim converses amb la Fundació Miranda, ja ara mateix tenim potoques, mm-hmm, que és l'únic que tenim, i estem mirant, bueno, el problema és era l'aigua, que ho vam comentar ja, el problema és l'aigua, que no tenim un parc que no tenim gaire aigua en lloc, i tot i les pluges, per exemple, ahir vaig estar en un dels dipòsits que teníem no ple, ni per la meitat d'aigua, de recollida d'aigua de pluges, i ara mateix està totalment sec ja. Per tant, hem de treballar en veure aquestes zones on podem tenir una mica més d'aigua i continuar amb ells. I sí, estem treballant amb la Fundació Miranda, tenim projectes, en alguns ajuntaments ja estan fent projectes a l'Ajuntament i Fundació Miranda, i al parc sí que esperem tenir-los en algun moment.
Doncs aquests cavalls que han fet la transhumància cap al Berguedà, en principi, doncs, alguns sí que podrà... I aquests més petits, els potoca, que sí que aquests sí que s'han quedat per aquí pasturant.
Clar, aquests s'han quedat també perquè consumeixen menys aigua. Mm-hmm. I és més fàcil, clar, el cavall beu molta més aigua.
José Luis Herrera, hem fet una miqueta de repàs. No sé si ens hem deixat alguna qüestió important.
No. Jo, bueno, potser sí una que... Amb el tema de la gestió com a parc natural, sí que volem donar molta més importància a la comissió consultiva del parc. Aquesta comissió consultiva venen a més dels representants dels ajuntaments, per suposat, també les entitats de diferents àmbits, esportiu, científic, cultural, ambiental, ecologista, caçadors, o sigui, totes aquestes societats que tinguin a veure amb el parc, dels diferents ajuntaments, de tot el territori. Llavors sí que volem, des d'aquí aprofito per fer una crida que els que no participin, doncs, si us plau, que ho puguin fer, i si algú vol participar i mai l'hem convidat, que s'adreci a nosaltres o al seu ajuntament, perquè la nostra idea és que tothom hi pugui... Això, és una comissió en la qual consultem les decisions que duem a terme en aquest pla d'actuacions anual. Per tant, tothom és convidat i esperem que vingui.
Doncs queda aquesta invitació per les entitats que també puguin participar en aquesta comissió consultiva del parc, que també ha de tenir un paper en el futur parc natural del que hem parlat fa una estona. José Luis Herrera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una miqueta, suposem que d'aquí uns mesos tornem a parlar amb ell quan s'acosti la temporada dels incendis, com es prepara tot, que més o menys es prepara com sempre, no? Perquè al final, doncs, si ve l'emergència, tothom a córrer, però si no s'ha fet la feina ara, doncs difícilment es podrà respondre la mateixa. Repeteixo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aviat.